Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. Emotiu funeral d'estat per les 237 víctimes de la Dana de fa un any. València va acollir un acte d'homenatge senzill en què el protagonista va ser el record dels familiars.
A la plaça plora.
Porque mientras exista memoria, nunca habrá olvido. Porque para nosotros lo más importante ahora mismo es que prevalezca la verdad, el respeto y la humanidad.
Las inundaciones son en España el fenómeno natural que más muertes provoca. Pero no fue este fenómeno el causante de la catástrofe que hemos sufrido. Es quien omite su deber, a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas, quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes.
I a la plaça per...
Part dels 800 assistents van rebre el president de la Generalitat, Carlos Mazón, amb crits de dimissió per la seva gestió del dia de la tragèdia. Hores abans va fer una declaració institucional en què admet i lamenta que algunes coses s'haurien pogut fer millor. Avui és dijous, dia 30 d'octubre. Per cert que aquí a les Illes estem en avís taronja per pluges i tempestes al nord de Mallorca i a Menorca, avís groc a la resta d'illes, tot d'una. Ampliem la previsió meteorològica abans per a repassar en titulars. El conductor de l'ambulància implicat en l'accident en què un motorista de 66 anys va morir ahir al barri de Saint Llotaria de Palma hauria donat positiu en cocaïna.
Són el resultat de les analítiques que s'han realitzat al conductor del vehicle, tot i que es tracta d'una prova inicial que ara s'haurà de corroborar en un laboratori. La topada es va produir al carrer Gremi de Tintores. L'ambulància realitzava un trajecte d'emergència i va xocar contra la motocicleta.
La nova fase de les operacions contra el tràfic de droga i el blanqueig de capitals Manso i Enroque se salda amb 10 detinguts.
Els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han fet 18 escorcolls simultanis a Palma, Manacor, Marratxí, Cala Ratjada i Son Cervera. L'operació va començar a l'agost amb diverses detencions com la de l'exinspector policial d'estupefaents Faustino Nogales.
S'ha suspès durant 4 dies el judici contra 3 acusats per haver assassinat presumptament un nadó a Porto Cristo l'any 2023.
El tribunal té dubtes sobre si un dels peris de la defensa està titulat en medicina. Dimecres les parts es tornaran a reunir. De moment no se sap si el tribunal jurat es dissoldrà.
I el PP tombarà dimarts al Parlament la iniciativa de Vox que pretén modificar la llei d'educació.
Els populars asseguren que aquesta proposta va més enllà d'allò que van negociar PP i Vox, és a dir, la vehicularitat del castellà a les escoles i que pretén posar fi a l'autonomia dels centres i el decret de mínims. Vots desvincula, però, la votació de dimarts a l'aprovació del sostre de despesa presentat pel govern i pel qual els populars ara cerquen suports. Són Sebastià Sagreres del PP i Manuela Canyadas de Vots.
L'acord del Partit Popular amb vots de pressupost no era aquest. Evidentment, aquesta llei va de més coses, coses que nosaltres des del primer moment hem considerat línies vermelles.
Lo único que le hemos pedido nosotros al Partido Popular por activa y por pasiva es que se admita a trámite esta ley, que se debata, que se discuta en el Parlamento, que para eso hemos venido.
Mentrestant, l'Esquerra demana que el PP complesqui amb la seva paraula i no descarta sorpreses.
I expectació avui al Senat davant la compareixença de Pedro Sánchez. El president del govern espanyol està citat a la comissió d'investigació del cas Koldo.
Tot quan ahir va declarar al Tribunal Suprem l'exgerent i una treballadora del PSOE en el marc d'aquest cas del cas Koldo. Han dit davant el jutge que Koldo García recollia i repartia els sobres en doblers en efectiu. En les seves declaracions com a testimonis han assenyalat que l'exassessor d'Avalos centralitzava les liquidacions de despeses de la Secretaria d'Organització.
En els esports, el Mallorca és l'únic equip balear que ha superat la primera fase de la Copa del Rei. Magda Estelric, bon dia.
Bon dia. El Mallorca va sumar ahir l'única victòria balear a la primera ronda d'aquesta Copa. Els d'Arrasate varen guanyar per 0-2 al Sant Just amb dos gols d'Abdon Prats. El Sant Jordi no va poder ser la sorpresa i va perdre 0-5 amb l'Osasuna. També va perdre el Poblense a la pròrroga 1-2 contra el Sabadell i l'Eu d'Eivissa, que va perdre Quintanar del Rei a la tanda de penals. Avui és el torn de l'Atlètic Balears, que rebrà a les 8 del vespre el Nàstic de Tarragona. I el Palma Futsal ha començat una nova Champions amb victòria. Els de Badillo han guanyat el primer partit de la Main Round a l'Etoile per 2-1. Avui a les 7:30, segon partit contra el Crodim Txec, tant el partit del Palma de Champions com el de l'Atlètic Balears a la Copa, en directe a partir de les 7:30 i Betres Ràdio.
I pel que fa al temps, atenció, avui a la pluja. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui hem encetat una jornada plujosa. De fet, fins ara, fins al capvespre, tindrem actiu un avís per pluges i tempestes. Per tant, esperant que sigui sobretot al llarg del matí que ens arribi el gruix d'aquestes precipitacions. I a partir del migdia començarien a afluixar una mica. Ja avançada la jornada, no esperant que torni a ploure. D'altra banda, també hem de destacar el vent. Tindrem una entrada moderada de vent de tramuntana. Això tindrà diferents efectes. D'una banda, complicarà el panorama marítim al nord del territori. I, per altra banda, també ens provocarà una petita baixada del termòmetre que afectarà, sobretot, al nord del territori. Però, com dèiem, avui el que destacaran més seran aquestes precipitacions, que, tot i que no afectaran arreu, allà on descarreguin ho podran fer de forma intensa. Ara mateix tenim a Mallorca 18 graus a Marratxí, 19 a Sa Pobla i 20 al Port de Sóller. A Menorca, 19 graus a Ciutadella i 21 a Maó. I a les Pitiuses, 18 graus a Santa Gertrudis i 20 a Sant Francesc.
Són les 7:06, amb Rafa Andrés és el control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles i Caterina Bany començam.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
El record de les víctimes de la Dana continua ben present i ben viu. Un any després de la tragèdia, i ahir hora baixa, els noms de les 237 persones que varen perdre la vida a València, Albacete i Conca varen sonar al funeral d'estat celebrat al Museu de les Arts i les Ciències de València.
María Dolores Almansa La Cuesta, Antonia Alonso Gómez, Manuel Alonso Ridaura, Manuel Álvarez Ruiz, Maria Consuelo Andrés López, Miguel Antonio...
Com sentiu, varen llegir els seus noms i llinatges un a un durant un homenatge senzill però tens per la presència del president de la Generalitat, Carlos Mazón. Els Reis d'Espanya varen presidir el funeral, encara que en el programa no estava previst. Felip VI i Letícia es van votar el protocol per donar el condol a les famílies de les víctimes. Durant l'acte d'homenatge, el monarca demanà rigor i mesures perquè no es tornin a repetir tragèdies com la de dia 28-29 d'octubre.
És necessari seguir analitzant les causes i circumstàncies de la tragèdia con el fin de extraer con rigor i con serenitat les lecciones necessàries per mejorar nuestra capacitat de afrontar en el futuro otras catástrofes y evitar o minimizar en lo posible sus peores consecuencias.
Una petició que va fer davant els 800 assistents, entre els quals els familiars de les víctimes. També hi estava representat el govern d'Espanya, encapçalat pel seu president, Pedro Sánchez, l'oposició, els tres delegats del govern de les tres comunitats afectades, els batlles dels municipis damnificats i el govern valencià.
Com dèiem, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, va assistir al funeral d'estat. Ara bé, una part dels familiars de les víctimes no estaven d'acord amb la seva presència.
Viendo aquí te ríen de nosotros y de nuestros familiares. No te queremos. ¡Cabrón!
Uns cris i una ràbia que contrasten amb l'emoció viscuda durant l'acte.
A la plaça plorem.
I varen intervenir els testimonis de tres dels familiars que varen morir per la Dana, Andrea Ferrari Canut va perdre sa mare i Nayara Chalià, el seu marit.
Porque mientras exista memoria, nunca habrá olvido. Porque para nosotros lo más importante ahora mismo es que prevalezca la verdad, el respeto y la humanidad.
Hay muchas almas rotas aquí hoy unidas por el dolor.
També hi va intervenir Virginia Ortiz per recordar el seu cosí, Juan Alejandro, però el faristol també va ser per a ella un altaveu per culpar de la tragèdia als màxims responsables polítics.
Las inundaciones son en España el fenómeno natural que más muertes provoca, pero no fue este fenómeno el causante de la catástrofe que hemos sufrido. Es quien omite su deber, a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas, quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes.
Unes paraules que arribaven tan sols unes hores després que Mazón declarés el 29 d'octubre com a dia de record de les víctimes de la Dana i jornada de dol oficial. El president valencià va fer una declaració institucional en què va assumir, en certa manera, que les persones afectades es varen poder sentir desemparades.
Hubo cosas que debieron funcionar mejor. Hoy no es el día para la confrontación, pero sí debemos reflexionar ante el desamparo que sintieron tantos valencianos, también los días posteriores, cuando fuimos conociendo la magnitud de una tragedia inabarcable.
L'acte va durar una hora i mitja i va cloure amb l'adagio del concert d'Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Ni el president valencià ni el cap de l'executiu central varen prendre la paraula durant aquest homenatge.
Aquests dies hem escoltat diversos testimonis de com es va viure la tragèdia de la Dana. Entre els qui la van viure de prop hi ha una menorquina, és la batlessa d'Es Migjorn, Antònia Camps, Atzel Camarasa.
Va passar la nit dalt d'una nau industrial a Alfalfà després que l'aigua li arribés al coll. Camps reconeix que aquelles hores li han canviat la vida.
De passar a dir me despedeix de tothom a poder tornar a viure, te canvia la vida.
Assegura que cada dia pensa en el que va viure i dona les gràcies. També recorda les persones que van morir i demana que no ens oblidem del que va succeir perquè l'ajuda encara és molt necessària.
Jo crec que hem de donar gràcies a Déu cada dia. La vida t'ha brat la veritat. T'ha parat bastant. L'únic que desig és que aquestes pobres persones pues, que qualcú pensi en elles, que no te deixi. Perquè en el moment que passa alguna cosa així, tothom se volca. Però després, la veritat, han de mestir molta ajuda i després sembla que te deixen en s'abandono, no?
Camps va tornar a l'abril a Alfalfà per comprovar en quin estat es trobava la zona.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Són les 7 i 11 minuts i atenció als que sou a Menorca i al nord i nord-est de Mallorca perquè, com dèiem fa uns minuts, a les 6 del matí i fins a les 12 del migdia està activat l'avís taronja per risc de pluges.
Emergència es demana precaució i que s'evitin les activitats a l'aire lliure. L'AEMET també ha activat l'avís groc a Eivissa, Formentera i la resta de Mallorca. Això quan el mal temps va afectar ahir. A la península es va activar l'avís vermell al litoral de la província de Huelva i el taronja a la província de Sevilla. A Andalusia, de fet, les fortes precipitacions varen deixar dues persones ferides.
I per cert, que avui també fa just un mes de les fortes inundacions que hi va haver a Eivissa i l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja sol·licitarà al govern central la declaració de zona greument afectada.
En un ple extraordinari, el consistori ha aprovat per unanimitat una petició al Consell de Ministres per atendre les afectacions en aquest municipi. Tot i que el consistori no ha xifrat els danys econòmics, les fortes pluges varen causar importants afectacions materials en habitatges, locals comercials, equipaments municipals i infraestructures públiques.
Els riscos per inundacions són un dels punts que ha tingut en compte l'Ajuntament d'Eivissa per aprovar el pla d'emergències del municipi de manera inicial. L'equip de govern és conscient que arriba tard, perquè és obligatori a partir dels 20.000 habitants i ja superen els 50.000. Ivonne Aranyó.
Aquest pla estableix protocols d'evacuació pels 15 barris del municipi. Això inclou punts de trobada allà on la població s'ha d'agrupar en cas d'emergència. S'han avaluat riscos en diferents àmbits com incendis, inundacions o transport de mercaderies perilloses. Quant a les plogudes, l'alcalde Rafa Triguero ha assegurat que les vies que recorren la ciutat d'Eivissa no tenen xarxa de pluvials adequada.
Totes les vies que recorren la ciutat d'Eivissa no tenen pluviales para evacuar el agua que ellas mismas recogen. Por lo tanto, uno de los trabajos en este presente es empezar a preparar la ciudad.
Triguero ha tornat a reclamar l'estat de declaració d'emergència perquè està vinculada a bonificacions per als afectats.
Muchas bonificaciones fiscales para vecinos, para comerciantes van ligadas a esa declaración de emergencia, por lo tanto, es de imperiosa necesidad esta declaración para la ciudad de Eivissa.
En aquest sentit, ha assegurat que més de 350 negocis es van veure afectats i que calcula que gairebé una quarantena d'habitatges han quedat malmesos.
I amb allò que, curiosament, també s'ha de fer feina és amb la coordinació de les actuacions amb l'eclipsi solar que tindrà lloc l'any que ve. Avui es reuneixen els agents implicats.
La reunió estarà presidida pel director general d'Emergències, Pablo Garriz, i la directora general de Coordinació i Cooperació Local, Bel Febrer. Hi haurà representants del Consell de Mallorca, la Fundació Astronomia Astronàutica Mallorca, l'Observatori Astronòmic de Mallorca i l'Associació Astronòmica de Mallorca. L'objectiu és establir les línies de col·laboració.
Són les 7 i 14 minuts. El conductor de l'ambulància implicat en l'accident en què un motorista de 66 anys va morir al barri de Sant Deuteria hauria donat positiu en cocaïna. Són els resultats de les analítiques que s'han realitzat al conductor del vehicle, tot i que es tracta d'una prova inicial que ara s'haurà de corroborar en un laboratori.
La topada va produir al carrer Gremi de Tintorers. L'ambulància realitzava un trajecte d'emergència i va xocar contra la motocicleta. Els metges del vehicle sanitari implicat en aquest sinistre varen atendre l'home de manera immediata. Els facultatius li practicaren les maniobres de reanimació, però finalment no li varen poder salvar la vida.
I han trobat un home de 54 anys mort a la carretera de Solla. Es tracta d'un conegut empresari, propietari d'un negoci de restauració de Palma, que estava desaparegut d'ençà de dissabte passat.
El grup d'homicidis de la Policia Nacional s'ha fet càrrec del cas. En un primer anàlisi del cadàver s'han pogut identificar diferents ferides. Ara, però, s'està a l'espera de l'autòpsia per determinar les causes de la mort, tot i que fonts properes a la investigació apunten que es podria tractar d'un suïcidi.
Hi ha hagut 10 detencions a Mallorca en una nova fase de les operacions Manso i Enroque contra el tràfic de drogues i el blanqueig de capitals.
Els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han fet 18 escorcolls simultanis a Palma, Manacor, Marratxí, Calarratjada i Son Cervera. En total s'han arrestat 10 persones i s'han intervingut diferents quantitats de droga, a més de doblers en efectiu, presumptament relacionats amb el narcotràfic. L'operació va començar a l'agost amb diverses detencions, com la de l'exinspector policial d'estupefaents Faustino Nogales i l'advocat Ignacio Gonzalo Márquez. La investigació continua oberta i sota secret de sumari.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid. Un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
A IB3 Radio tú tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Radio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Radio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Radio a la carta.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
Són les 7 i 17 minuts. Ha quedat suspès durant 4 dies el judici contra 3 acusats per haver assassinat presumptament un nadó a Porto Cristo l'any 2023. El tribunal té dubtes sobre si un dels pèrits de la defensa ha estat titulat en medicina. Dimecres, les parts es tornaran a reunir. De moment, però, no se sap si el tribunal jurat es dissoldrà.
I, per tant, ara, en funció de la certificació de titulació que porti finalment el pèrit, el judici podrà seguir o no amb els mateixos membres del tribunal jurat. La Fiscalia reclama a la mare de la nounada i al seu cunyat la pena de presó permanent revisable per haver llançat la menor en un contenidor. Les defenses, en canvi, consideren que l'infant va néixer mort i que, per tant, no són responsables del delicte d'assassinat.
Avui, quarta sessió a l'Audiència Nacional en la causa contra els 6 presumptes jihadistes que planejaven un atac a Inca. Avui declararan la resta d'acusats després que ahir el suposat servei del grup radical assentat a Mallorca es desvinculàs dels vídeos incautats per la Policia Nacional. És el principal encausat en la captació i adoctrinament terrorista.
Així és, s'hi al·lega que la policia li atribueix equivocadament material audiovisual en el seu canal de YouTube. Les defenses han intentat mostrar la mancança de rigor dels pèrits quan van analitzar analitzar els vídeos. La base de la defensa es demostra, per exemple, que aquests vídeos, aquest material audiovisual, són de caràcter religiós i no pas d'adoctrinament a favor del terrorisme islàmic.
I per cert, que el Tribunal Superior de les Illes ha confirmat la sentència de 2 anys i 1 dia de presó per l'antic rector de la parròquia de Can Picafort, Pere Barceló, per abusar sexualment d'una nina la qual impartia catequesi.
Hem de recordar que els fets tingueren lloc, es remunten entre els anys 2007 i 2008, quan la jove tenia entre 6 i 7 anys. La sentència encara no es ferma i s'hi pot recórrer en contra. Cal recordar que Barceló, primer capellà expulsat de l'Església Catòlica per abusos sexuals a Espanya, ja va complir 6 anys de presó per un altre cas de pederàstia.
Ara són les 7 i 20 minuts. Avui també vos explicam que el Consell de Mallorca reclama al Ministeri de l'Interior que iniciï la repatriació dels 463 menors estrangers no acompanyats que atén l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. L'argument de l'IMAS és que la llei d'estrangeria obliga l'Estat a sol·licitar als països d'origen informació sobre la situació familiar dels menors migrants.
El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha enviat un escrit al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, en què li demana si ha reclamat aquesta informació justament al país d'origen. El president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, explica que aquest és el pas previ, justament per després posar ja en marxa el procés de repatriació.
Menores con quien mejor van a estar es con sus familiares. Pero incluso la ley, en este artículo 35, determina que en caso de que no sea posible el retorno con sus familiares, deberán ser los sistemas de protección de menores de los países de origen los que deberán acoger a estos menores. Por tanto, esperamos que el Ministerio del Interior está haciendo sus ejerciendo sus competencias.
Els socialistes han condemnat aquesta sol·licitud feta per Galmés. La portaveu al Consell dels Socialistes del PSIP, Catalina Cladera, li demana que rectifiqui.
Mai me pensava veure el president de Mallorca, el president Galmés, fent això. Ho fa perquè cada vegada està més a prop de l'extrema dreta o cada vegada ja està més posicionat en l'extrema dreta. Crec que ja ha adelantat en els seus ultres que tenen asseguts en el govern.
I continua l'arribada d'embarcacions. A Eivissa aquest dimecres ha arribat una nova barca des del nord d'Àfrica amb 13 persones d'origen magrebí.
Confirmació de la delegació del govern central aquí a les Illes. Diu que la Guàrdia Civil els ha trobat a les 12:30 de la matinada a la zona d'Escobells, a Sant Josep de Sa Talaia.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Ara obrim crònica política. El PP tombarà dimarts al Parlament la iniciativa de Vox que pretén modificar la llei d'educació. Si bé les dues parts estan d'acord amb la vehicularitat del castellà a les escoles, la proposició de Vox va més enllà i, segons els populars, pretén, entre d'altres coses, posar fi a l'autonomia dels centres i amb el decret de mínims.
I en aquest sentit, el portaveu dels populars, Sebastià Sagreres, ha assegurat que no han canviat de parer.
L'acord del Partit Popular amb vots de pressupost no era aquest. Evidentment, aquesta llei va de més coses, coses que nosaltres des del primer moment hem considerat línies vermelles.
La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, demana al PP que s'ho repensi.
Lo único que le hemos pedido nosotros al Partido Popular por activa y por pasiva es que se admita a trámite esta ley, que se debata, que se discuta en el Parlamento, que para eso hemos venido.
Tanmateix, Vox assegura que no hi ha cap tipus de negociació en aquests moments en marxa amb el PP pel que fa als pressupostos. De fet, el govern encara no ha registrat al Parlament el sostre de despesa per tal que es pugui aprovar o no.
I mentrestant, l'Esquerra, amb un poc d'escepticisme, confia que el PP compleixi la seva paraula.
I, de fet, demanen que es desmarqui de Vox, tot i que no descarten sorpreses. Són Marc Pons, del PSI-PSOE, Lluís Apesteguia, de Més per Mallorca, i Joana Gomila, de Més per Menorca.
El nivell d'embull en el que està immers el Partit Popular i d'incertesa permanent a l'hora d'entendre les relacions amb Vox, doncs poden fer, mos pot fer esperar, evidentment, qualsevol cosa.
Entenc que acabem, si finalment tothom compleix en la seva paraula, amb els debats estèrils en contra de la cultura d'aquest país i en contra d'aquest país, i ens podem llavors centrar en els problemes davant de veres de la gent.
El que necessiten a les nostres escoles no són més guerres lingüístiques. El que necessiten és més recursos, més docents.
I anem del Parlament al Senat, perquè avui hi ha molta expectació a la Cambra Alta davant la compareixença de Pedro Sánchez. El president del govern espanyol està citat a la comissió d'investigació del cas Koldo. Això suposa el retorn en aquesta cambra gairebé 20 mesos després.
Així és, de fet, va ser el passat 12 de març de 2024, de l'any passat, la darrera vegada que Sánchez va ser al Senat. Fou l'única ocasió en la que va contestar, de fet, als senadors en una sessió de control en aquesta legislatura. Aquesta vegada, però, és una incògnita. Finalment, qui serà del PP que farà el cara a cara al cap de l'executiu central? Tot fa pensar que sigui Alejo Miranda de Larra, que es porta veu de la comissió. Fixeu-vos si avui hi ha molta expectació mediàtica al Senat, que s'han acreditat més de 270 periodistes, fins i tot de la premsa internacional. La compatibilitat de Ferraz i els pagaments en efectiu del PSOE en seran, de fet, les qüestions recurrents, tal com ha avançat diferents grups polítics.
Seran prop d'una dotzena els senadors que interpel·lin el també secretari general dels socialistes.
A les 9 del matí, d'aquí poc, ja serà el torn de Maria Caballero, d'UPN, que després donarà pas a Ángel Pelayo, de Vox. Més tard arribaran les intervencions d'Eduard Pujol, que és de Junts, entre d'altres.
Aquesta compareixença que marcarà avui l'agenda política, mentre que ahir van declarar al Tribunal Suprem l'exgerent i una treballadora del PSOE en el marc també del cas Koldo.
Mariano Moreno i Celia Rodríguez han dit davant el jutge de cas Koldo, Koldo García, que recollia i repartia alhora els sobres amb doblers en efectiu. En les seves declaracions com a testimonis han assenyalat que l'exassessor d'Avalos centralitzava les liquidacions de despeses de la Secretaria d'Organització.
I per cert que la sessió de control al Congrés, que va arrencar ahir amb un minut de silenci per les víctimes de la Dana, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no va voler confrontar el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el cas Koldo, per respecte, va dir als morts.
Señor Sánchez miente más que su CIS y que su televisión española. Y volverá a mentir mañana en el Senado, porque sabe. Porque si dice la verdad, acabará con usted.
La democracia parlamentaria, evidentemente el gobierno tiene que rendir cuentas. Siempre lo he hecho. Soy el presidente del gobierno que más veces ha comparecido en las Cortes Generales. Pero creo, señorías, que hoy no es el día.
I per cert,
hoy es el día de las víctimas de la Dana.
I per cert, ara sí que avui a les 6 de l'hora baixa acaba el termini perquè la militància de Junts decideixi si romp amb el seu acord amb el Partit Socialista. Són les 7 i 26 minuts. La Universitat de les Illes Balears ha investit doctor honoris causa Mateo Valero, una de les figures mundials més destacades en el món de la supercomputació.
Valero és un dels científics més rellevants a l'àmbit internacional. Dirigeix el Centre Nacional de Computació a Barcelona des de fa dues dècades amb 1.200 investigadors. De fet, fan càlculs que escurcen investigacions de dècades a setmanes. Són aplicacions per a biomedicina, però també per a ciència social de la Terra o de la predicció de resposta davant catàstrofes. Ara estan immersos en els bessons digitals, autèntiques còpies virtuals.
Quizá el reto mayor que tiene hoy la humanidad es hacer un gemelo digital del cuerpo humano, que será un reto que yo no lo veré. Me gustaría verlo de la computación cuántica, pero igual no lo veo tampoco y bueno, ahí estamos.
Qui ben aviat tindrà un supercomputador per a rendiment serà precisament la UIB. En aquests moments ja marxa un 35% de la infraestructura i en el pròxim mes de juny ja podrà funcionar completament. Alberto Ortiz és el director del Centre de Supercomputació de la Universitat.
Serà una infraestructura mixta perquè tant donarà suport per computació del rendiment com per intel·ligència artificial. Les aplicacions d'intel·ligència artificial, la investigació d'intel·ligència artificial, necessita d'un hardware, d'un maquinari específic per tal de poder-lo fer amb la rapidesa que és necessària.
I ara, quan són les 7 i 28 minuts, és moment de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes, que lògicament ve avui molt marcada pel funeral d'estat per les víctimes de la Dana.
Així és, i de fet començam amb Diario de Mallorca, destaca que una de les víctimes deia que havia conegut a la seva parella a Mallorca. Li dedica, de fet, la fotografia també. Diu també que només 8 víctimes d'ocupació s'han dirigit a l'oficina de l'habitatge a Cort. Última hora, prefereix, en aquest cas, destacar en successos que un xòfer d'ambulància Rússia va matar un motorista i va donar positiu en cocaïna. Foto més oficial del funeral i parla de dolor i tensió en aquest acte. OK Baleares també destaca l'accident del conductor d'ambulàncies. Mallorca Diario explica que els hotelers estan en contra de que el camp disposi de places turístiques i Mallorca Diario diu que Balears manté 95 símbols franquistes a espais públics diferents. Pel que fa a les Pitius, es recorden el temporal d'allà, diu el diario que Vila està farta de que no es declari zona catastròfica i el periòdico diu que encara no s'han recuperat un mes després. El Menorca, per la seva banda, mostra una dona malalta de càncer que hi ha hagut de deixar casa seva i anar a viure a un garatge perquè no pot pagar res més.
A la premsa estatal, el País parla d'indignació contra Mazón al funeral d'estat. El Mundo se sorprèn que el PP dubti encara del futur del polític valencià. L'ABC destaca les paraules del rei demanant rigor per evitar que repeteixin desgràcies com aquesta i La Vanguardia diu que l'homenatge va estar envoltat de dolor i indignació. Així hem arribat a les 7:30, moment ara de repassar quines són les notícies més destacades d'aquest dijous. El Museu de les Arts i les Ciències de València va acollir ahir un emotiu funeral d'estat per les 237 víctimes de la Dana de fa un any. Els reis d'Espanya varen presidir l'acte i el monarca demanar rigor i mesures perquè no es torni a repetir tragèdies com la del passat 29 d'octubre.
Ara bé, el principal protagonista va ser el record dels familiars de les víctimes.
Porque mientras exista memoria, nunca habrá olvido. Porque para nosotros lo más importante ahora mismo es que prevalezca la verdad, el respeto y la humanidad.
Las inundaciones son en España el fenómeno natural que más muertes provoca. Pero no fue este fenómeno el causante de la catástrofe que hemos sufrido. Es quien omite su deber, a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas, quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes.
De fet, l'acte va estar marcat pels retrets del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. A part dels familiars, el varen rebre en crist de dimissió per la seva gestió del dia de la tragèdia. Hores abans, Mazón havia fet una declaració institucional en què va admetre i lamentar que algunes coses s'haurien pogut fer millor.
El conductor de l'ambulància implicat en l'accident en què un motorista de 66 anys va morir i el barri de Sant Lleteria de Palma va donar positiu en cocaïna.
Són els resultats de les analítiques que s'han realitzat al conductor del vehicle, tot i que es tracta d'una prova inicial i que ara s'ha de corroborar en un laboratori. La topada va produir al carrer Gremi de Tintoreres. L'ambulància realitzava un trajecte d'emergència i va xocar contra la motocicleta.
Una nova fase de les operacions contra el tràfic de droga i el blanqueig de capitals Manso i Enroque se salda amb 10 detinguts.
Els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han fet 18 escorcolls simultanis a Palma, Manacor, Marratxí, Calarrejada i Son Cervera. L'operació va començar a l'agost amb diverses detencions com la del exinspector policial d'estupefaents Faustino Nogales.
I atenció a la crònica judicial perquè s'ha suspès durant 4 dies el judici contra 3 acusats per haver assassinat presumptament un nadó a Porto Cristo l'any 2023.
El tribunal té dubtes sobre si un dels peris de la defensa està titulat en medicina. Dimecres les parts es tornaran a reunir i de moment no se sap si el tribunal jurat es dissoldrà.
I el PP tombarà dimarts al Parlament la iniciativa de Vox que pretén modificar la llei d'educació.
Els populars asseguren que aquesta proposta va més enllà d'allò que van negociar PP i Vox, és a dir, de la vehicularitat del castellà a les escoles i que pretén posar fi a l'autonomia dels centres i al decret de mínims. Vox desvincula, però, la votació de dimarts a l'aprovació del sostre de despesa presentat pel govern i pel qual els populars ara cerquen suports. Sebastià Sagrera és del PP i Manuela Cañada és de Vox.
L'acord del Partit Popular amb Vox de pressupost no era aquest. Evidentment, aquesta llei va de més coses, coses que nosaltres des del primer moment hem considerat línies vermelles.
Lo único que le hemos pedido nosotros al Partido Popular por activa y por pasiva es que se admita a trámite esta ley, que se debata, que se discuta en el Parlamento, que para eso hemos venido.
Mentrestant, l'esquerra es mostra escèptica i demana que el PP complesqui amb la seva paraula.
I expectació també avui al Senat davant la compareixença de Pedro Sánchez. El president del govern espanyol està citat a la comissió d'investigació del cas Koldo.
Tot quan ahir varen declarar al Tribunal Suprem l'exgerent i una treballadora del PSOE en el marc del cas Koldo. Han dit davant el jutge que Koldo García recollia i repartia els sobres amb doblers en efectiu. En les seves declaracions com a testimonis han assenyalat que l'exassessor d'Avalot centralitzava les liquidacions de despeses de la Secretaria d'Organització.
I pel que fa al temps, atenció, perquè des de les 6 del matí estem en avís taronja per pluges i tempestes al nord i nord-est de Mallorca i a tot Menorca. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui encetam una jornada plujosa. Com bé has dit, tenim actiu un avís per pluges i tempestes arreu del territori que continuarà actiu fins a les 4 d'aquest cap vespre. Així tot, serà al llarg del matí fins al migdia que esperem que s'acabin arribant el gruix d'aquestes precipitacions. Unes pluges que allà on descarreguin podran caure de forma intensa. D'altra banda, també hem de destacar el vent. Aquest bufarà de tramuntana i ho farà moderat. Això provocarà diferents efectes. D'una banda, complicarà el panorama marítim, sobretot al nord del territori. I d'altra banda, també donarà lloc a una baixada del termòmetre. No serà una baixada molt accentuada, però sí que, sobretot al nord del territori, podríem arribar a baixar d'entre 2 i 3 graus respecte dels valors que varen tenir ahir, esperant que les màximes d'avui girin entre el 21 i els 23 graus aproximadament. Per tant, avui ens espera una jornada plujosa, acompanyada també per una baixada del termòmetre. Ara mateix tenim a Menorca 17 graus a Ferreries i 20 a Es Castell. A les Pitiuses, 19 graus a Santa Eulàlia i 20 a l'Estany d'Espeix. I a Mallorca, 17 graus a Selva, 18 a Llucmajor i de 9 a Son Cervera.
Informatiu matí. Esports.
En els esports, el Mallorca és l'únic equip balear que ha superat la primera fase de la Copa del Rei. Matt d'Estelric, bon dia.
Bon dia. El Mallorca va sumar ahir l'única victòria balear a la primera ronda de la Copa. Els d'Arrasate van guanyar per 0-2 al Sant Just. El conjunt vermell, que va jugar amb un jugador més des del minut 25 de la primera part, no va abrir el marcador, però fins al minut 3 de la segona, gràcies a un primer gol d'Abdon Prats. També l'Artenan, que al minut 71 va marcar el segon gol que donava el triomf definitiu al Mallorca. El tècnic Jagoba Arrasate, satisfet amb la victòria, però no amb el rendiment del seu equip, sobretot a la primera part.
Y me voy muy enfadado con el primer tiempo, muy enfadado porque creo que hemos estado muy por debajo de lo que podemos ser, respetando mucho al Athletic Sant Just, que creo que ha hecho un gran primer tiempo, pero luego se ha demostrado en el segundo tiempo, estaban con 10, pero incluso con 11 yo creo que hubiese sido diferente y eso es lo que necesitamos. Y menos mal que en el descanso nos hemos puesto las pilas y el segundo tiempo ha sido un poco lo que requería el partido, otra cosa. Y bueno, pues por eso te digo que objetivo cumplido, pero poco más.
Arrasate va optar per un 11 diferent al de la Lliga i varen debutar el porter Luca Bergström i el defensa del filial Javier Olaizola. Toni Lato, que tornava de lesió, va recaure i tornarà a ser baixa a la Lliga.
Es una competición donde necesitamos ver cosas también y no ha repetido nadie el otro día, pero entendíamos que era un 11 competitivo y un 11 para poder hacer las cosas mejor, como lo ha demostrado el mismo 11 el segundo tiempo. Yo creo que ha sido un tema colectivo donde no hemos estado bien, no hemos interpretado bien y a partir de ahora pensar en el domingo y no, ni lo de hoy ni el domingo pasado me influye para tomar decisiones, ¿no? Yo creo que voy conociendo ya a los jugadores y a partir de ahí ser competitivos el domingo porque necesitamos sumar y el Betis nos lo va a poner muy difícil.
I també ahir l'Eivissa va perdre a la tanda de penals. A Quintanar del Rei, equip de segona federació, els pitiosos varen posar-se per davant el marcador a l'inici del partit amb un gol d'Ernesto, però al minut 15 els locals varen empatar des del punt de penal. Tant el partit com la pròrroga varen acabar amb l'empat a 1 i els penals, el Quintanar del Rei se'n va dur la tanda guanyant per 4-3. És Miguel Álvarez, l'entrenador de l'UD.
Creo que había un momento donde el partido, hemos empezado muy bien, hemos estado fenomenal, es verdad que enseguida nos han pitado el penalti y hemos bajado un poquito, pero después creo que el equipo se ha hecho otra vez. Fran tenía una ocasión muy clara que hubiera cambiado porque es difícil hacer ocasiones. Es un equipo que aunque está ahí le han hecho muy pocos goles y es difícil hacer ocasiones porque juegan muy con mucha gente atrás.
I el Sant Jordi no va poder donar la gran sorpresa i va quedar eliminat per l'Osasuna. Els mallorquins aguantaren fins al minut 30 del partit, però a partir d'aquí tres gols de Raúl García, un de Budimir i el darrer de Quique Barja posaren el 5-0 final al marcador. El Sant Jordi tanca així una participació per la història a la Copa. Ivan Oliver és el tècnic de l'equip.
Sí, la veritat és que ha estat un vespre molt, molt guapo per nosaltres i que ens l'ho van deixar tot. Dins les nostres limitacions, a nivell de sobretot físic, a nivell tàctic i més tal, crec que hem estat molt atrevits, hem intentat fer un futbol divertit aquí de dins i intentar jugar-li, no de tu a tu, però sí jugar-li a un primera d'una manera més que la gent pogués disfrutar i que no vengués només a veure gent tancada, gent tal, ho hem intentat.
I el Poblense també s'acomiada de la competició copera després de perdre per 1-2 contra el Sabadell, un partit que es va decidir a la pròrroga després d'acabar els 90 minuts amb l'empat a 1. Són l'entrenador del Poblense, Òscar Troia, i el jugador Marc García.
Este equipo quiere, son animales, tienen una energía tremenda, tienen una pasión por el fútbol tremenda y lo de hoy es un aprendizaje para nosotros, que nos someta a un equipo y poder enfrentarnos a un equipo como el Sabadell, pues nos sitúa. Somos un equipo de segunda ref, recién ascendido, y hoy lo hemos hecho muy bien.
Ha estat un partit superigualat, sabien que era un equipasso el Sabadell, que anava primera ref, però bueno, jo crec que tot el cos tècnic ha plantejat el partit superbé i crec que això m'ha donat molta moral de cara a la lliga, perquè avui jugadors que potser habitualment no estan jugant tant poden demostrar que el Poblense no només 11 jugadors, sinó que tenim un equiparro i que poden lluitar contra qui sigui.
I avui és el torn de l'Atleti Balears. A les 8 del vespre rep el Nàstic de Tarragona, equip de primera federació a l'Estadi Balear. La gran novetat pels blanc i blaus és que recuperen el davanter Florin Antoni, que torna a una convocatòria. És el tècnic Luis Blanco.
Contra un gran rival de superior categoría que está confeccionado para ascender a segunda división A, con una plantilla muy amplia que nos va a poner unas cosas muy difíciles, pero estamos súper súper ilusionados y confiados en que podemos hacer un buen partido y ganar la eliminatoria.
El partit d'avui de l'Atleti Balears i el Nàstic el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I debut en victòria de l'Illes Balears Palma Futsal a la main round de la Champions. Els d'Antonio Vadillo varen superar amb més problemes dels esperats a l'Étoile Française per 2-1 amb remuntada inclosa. Fabinho i Charuto varen marcar els gols del conjunt mallorquí. Sentim el tècnic de l'Illes Balears Palma Futsal, Antonio Vadillo.
Hoy el equipo ha demostrado hasta donde podemos llegar a nivel competitivo, ¿no? Casi nada de errores groseros no hemos tenido, muy centrado en defensa, una intensidad brutal, ganando duelos, este es el Palma que queremos, ¿no?
El Palma jugarà avui el segon partit d'aquesta main round. Els de Vadillo s'enfronten al Crudim Txec, un partit que començarà a les 7:30 i que també podreu veure en directe, podreu seguir en directe per IB3 Ràdio.
Moltes gràcies, Magda. Em dediquen aquesta hora a una cosa molt important de cotxes a la Tafona de Caimari per dur olives, per fer oli, i tot d'una hi serem en directe i vos explicam una mica quina és la circumstància. Enguany han tingut una demanda molt important. Ara són les 7:41, fem una petita pausa i tot d'una tornem.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, se les apreciacionaria.
Com els animals, perquè pica molt, de mantenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Pòrtol, sa cabaneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquest és el vostre espai.
El dia amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Feia dos dies que no agafaven oliva de particulars i avui a primera hora la Tafona de Caimari en torna a acceptar. És el que passa aquests dies a moltes tafones de Mallorca. La maquinària no dona l'abast per absorbir l'elevada producció de la collita d'enguany.
Perquè aquesta tafona em dedica que té una capacitat per premsar de 3.000 quilos d'oliva cada hora. La gerenta de la tafona de Caimari, Escati Mateu.
Han hagut de tancar les portes, no poden rebre més oliva fins al dijous. Aquest dijous en tornaran a rebre. Demanam a la gent que estigui tranquil·la perquè feim feina dia i nit i no aturant la tafona, realment funciona les 24 hores.
La campanya d'elaboració d'oli va començar dia 6 d'octubre i s'allargarà fins al pròxim 20 de desembre. Calculen que arribaran els 2 milions de tones d'olives.
I doncs tot, per tot això, que en aquesta hora volem anar fins allà, fins a Caimari, en aquesta Tafona, per veure com es viu aquesta jornada d'obertura de portes després de dos dies tancada, dèiem, per excés de material. Allà tenim el nostre company Toni Escanelles. Bon dia, Toni. Quin és l'ambient ara mateix?
I doncs un ambient de moltíssima de feina, de gent que va per amunt i per avall, sobretot la gent que de la Tafona, per intentar ajudar a acomodar aquestes olives a dins les catxes que després aniran a premsar. La gent que explica, a la gent que fa coa, de quina manera han d'entrar i de quina manera l'han de mullar, tot i que molta de gent ja ho sap. Nosaltres hem comptat una setantena de vehicles que havia fent coa ja, just abans de que obrissin les portes a les 7 del matí, per poder deixar aquesta producció i dur-se'n després l'oli. Com dèiem, duia dos dies tancada, a banda, a més del cap de setmana, tot i que la gent aprofita el cap de setmanes per coir-la en aquesta oliva. Per això han vengut de molt prest. Algunes de les persones, a les dues del matí, mos han explicat que ja eren aquí fent coa per intentar assegurar-se que acceptaven en aquesta Tafona la seva producció. També hem de dir que, a més, lluitant contra la pluja, perquè des de les 5 del matí feia una bona aigua, tot i que ara ja només fa camata d'aranya aquí prop, una aigua molt, molt fina. En tot cas, però, tal com explicava també la propietària de, o la representant d'aquesta Tafona, que l'acaben de sentir ara en aquest informatiu, la gent es mostrava comprensiu amb el fet de que quan no es pot acceptar més oliva, no se'n pot acceptar més.
El que passa que els dissabtes i els diumenges la gent va a coir, i llavors els dilluns van venir aquí tot Déu per anar-li i no m'entens, i vien vols.
Jo que lo tenia preparado, pues sí, he tenido que venir.
Claro.
Forzoso.
Explicàvem que, clar, amb l'oliva ja a dins sacs no es pot conservar massa més temps, mentre que si està en terra es poden apurar un parell de dies més. En tot cas, un altre dels productors amb els que hem pogut parlar ens explicava que la de Caimari és l'única Tafona que accepta, d'una banda, sense cita prèvia i sense límit ni per alt ni per baix d'oliva, i això fa que molta gent de tot punt de Mallorca triïn venir precisament a Caimari.
El último día venía la gente a la punta de final de la isla por 200 kilos, porque no hay ni una Tafona que coge 100 kilos, 280 kilos, porque otros tienes que llamar y tienes que esperar una semana, y esto para guardar una semana de olivas en tu casa es una miseria, te va a tirar, no va a hacer nada.
Claro. I de poc a poc et van passant un per un aquests cotxes que van buidant a dins les catxes les seves olives, i que després els treballadors duen amb uns crancs d'aquests mecànics cap a dins les instal·lacions per després prensar-lo. En tot cas, del que es tracta és d'aprofitar aquesta anyada, que han de dir que tota la gent amb qui han parlat de la que fa coa considera que no ha estat un dels millors anys de tots els temps, però sí que ha estat una bona anyada.
Moltes gràcies, Toni. No ha estat un dels millors anys, però així i tot, fins a 70 persones a primera hora han comptat esperant per dur aquesta oliva. Ara són les 7:46 minuts. I fem un repàs breu a l'actualitat internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, redueix del 20 al 10% els aranzels que havia imposat a la Xina a principi de mandat com a represàlia pel tràfic de fentanil. També ha assegurat que no hi haurà més restriccions a les terres rares. Són alguns anuncis que ha fet el mandatari després de reunir-se aquesta matinada amb el seu homòleg xinès Xi Jinping a Corea del Sud.
És la primera vegada entre els dos mandataris que es reuneixen de la tornada de Trump a la Casa Blanca, i en la qual estava previst que establissin les bases d'un acord comercial que rebaixi la tensió entre tots dos països i eviti, de fet, una escalada a l'àmbit mundial. A més, el president nord-americà ha afirmat que Washington i Pequín treballaran en aquest cas per posar punt i final a la guerra a Ucraïna. Ara bé, els dos mandataris no han parlat de la situació a Taiwan.
El partit de centre-esquerra, Demòcrata 66, encatxala les eleccions als Països Baixos, segons els sondejos a peu d'urna.
Un comici legislatiu de dia avançats que s'han celebrat aquest mateix dimecres i que superen, contra tot pronòstic, el partit d'extrema dreta de la llibertat de Geert Wilders.
I les autoritats franceses han enviat a presó preventiva els sospitosos del robatori del Louvre després que hagin admès la seva participació en l'assalt.
Van ser detinguts per robatori de 8 peces de joieria en un dels museus més importants de tot el món. La fiscal de París, Laurence Bucco, ha confirmat que havien admès parcialment la seva participació en l'assalt que va tenir lloc fa 10 dies. De moment, no s'han recuperat els objectes robats.
I més de 100 palestins han mort en la massacre més gran des de l'alto el foc establert a la Franja de Gaza fa gairebé 3 setmanes. Entre les víctimes de les desenes de bombardejos perpetrats a les darreres hores hi ha 46 nins i més de 250 persones ferides.
El govern de Benjamin Netanyahu ha anunciat al migdia que la treva es torna a aplicar. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que el seu pla no està en risc i defensa el dret de l'exèrcit israelià a prendre represàlies. Els atacs van començar després d'un atac de Hamas a tropes israelianes prop de Rafah, on van morir un soldat.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Quan són les 7 i 48 minuts, tornem a les Illes perquè ser migrant i ser dona, especialment si estan soles amb fills a càrrecs, són els principals factors de risc per trobar-se en situació d'exclusió residencial. Un neoconcepte que a les Balears ha passat d'anecdòtic a ser un fet habitual en manco d'una dècada.
Situacions que estaven a cases on els hi tancaven la llum, inclús teníem un testimoni que acabava de donar llum i en el cap d'una setmana els atreien de fora en el carrer, els tancaven a dins l'habitació. Bueno, testimonis realment que espelugnen les realitats.
És un dels testimonis que explica una de les autores d'un estudi pioner impulsat per la Fundació Sant Joan de Déu a Palma i que relaciona famílies i sensellarisme. Les tècniques han agafat com a base de la mostra les famílies ateses al centre residencial Es Convent, que és dependent d'aquesta fundació. Més enllà de les dades, l'informe dona molt de pes a la realitat que viuen en el dia a dia aquestes famílies.
De fet, expliquen que si ja era prou complicada la seva situació als països d'origen, aquí la vida no millora. Es troben sense sostre amb violència, racisme, exclusió i, sovint, maltracte institucional al seu dia a dia. I fruit de tot això ve l'angoixa, la malnutrició, els problemes de salut física, però sobretot emocional i mental. També la por de perdre els seus fills i tot per no aconseguir un lloc on residir i fer un projecte de vida, segons explica una de les investigadores, Núria Martinet.
Tenen només aquesta por, no només ses de nacionalitat, en aquest cas migrada, sinó ses d'aquí. El fet de tenir infants en el seu càrrec fa que se posi en tensió la situació de si els llevaran els infants o no. Quan no tenen cap situació desprotecció per parentalitat, és a dir, tot el contrari, són superbons pares i superbones mares.
Davant d'aquesta situació, les investigadores socials destaquen la necessitat de millorar l'atenció i alhora la política pública per a les famílies sense llar i abordar alhora la vulneració dels seus drets i, sobretot, garantir el dret a un habitatge digne i estable on poder impulsar un projecte de vida.
Les demandes dels familiars i del personal del geriàtric de Sant Lluís s'acumulen a causa del que consideren un mal funcionament del centre. El principal escull és la manca de personal per poder atendre els residents amb un perfil cada vegada més dependent. PP i PSOE es reuneixen demà per cercar solucions.
Perquè hi ha mala qualitat de menjar, problemes del personal mal pagat i també una elevada rotació, manca d'espais per poder compartir amb les famílies, restricció d'higiene amb una sola dutxa, per exemple, a la setmana per resident, manca de recursos materials per fer la feina, són, de fet, alguns del llarg llistat de problemes que arrossega en aquest moment el geriàtric de Sant Lluís, que abordarà en una reunió els familiars dels usuaris, dels treballadors i també el representant de l'empresa Cerveo. Problemes que han derivat finalment en episodis greus que han estat a punt de provocar algun disgust, algun ensurt seriós als usuaris, com el que va passar fa només un dia quan un treballador va confondre la medicació d'un resident amb la d'un altre intern. Un episodi propiciat per la falta de mans i també per la situació d'estrès del personal que, per sort, no va tenir més conseqüències. En aquest escenari, el Partit Popular de Sant Lluís es reuneix avui mateix, com han dit, amb el Partit Popular per cercar una solució al problema.
Nosaltres intentarem cobrir-ho des de l'Ajuntament fins allà on puguem. El màxim és 20%, però hem de tenir en compte que si posem per aquí hem de llevar d'una altra banda. Un altre servei se'n ressentirà, però està clar que aquesta és una prioritat per nosaltres. És molta més gent, cada vegada més dependent i, clar, aquí ja veiem, no hi ha prou mans per atendre aquest grau de dependència, que és molt major de lo que ho era abans.
Escoltàvem l'Ole Strong, que és la batlessa de Sant Lluís. Tot això passa mentre la directora Jessica Ametller ha anunciat que se'n va després de demanar una excedència de 2 anys.
I la Plataforma per la Memòria Democràtica ha commemorat aquest dimecres el dia en record a les víctimes del franquisme amb la lectura d'un manifest a la plaça de Cort. Dia 29 d'octubre és la data d'aquesta commemoració que va fixar la Llei de Memòria Democràtica, que PP i Vox volen derogar. La presidenta de Memòria Democràtica, Maria Antònia Oliver, ha lamentat que no es farà cap acte institucional i ha demanat a la presidenta del govern, Marga Proens, que no derogui aquesta Llei de Memòria Democràtica.
Som aquí avui per denunciar aquesta manca de sensibilitat cap a les víctimes i també, en general, a tota la societat. I som aquí també per honorar-les a elles, que ens acusen a nosaltres, de sectaris, a nosaltres el que defensem els drets, la veritat, justícia, reparació, de totes les víctimes, absolutament de totes les víctimes, sense fer cap tipus de distinció. El que passa és que n'hi ha uns que no ho tenen, i les altres sí. Per tant, han de lluitar per aquestes també, sobretot per aquestes.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són dies de feina intensa al Teatre d'Esborn. Aquest cap de setmana arriba a Ciutadella Tosca, una de les òperes més emblemàtiques de Puccini, i ho farà de la mà del Teatre Principal de Palma. Els equips de tots dos teatres, més de 100 persones, fan feina per adaptar la producció a l'escenari menorquí, Àngel Camarasa.
El decorat i el vestuari de l'òpera més cèlebre de Puccini ja són a Ciutadella. Venen directes del Principal de Palma amb el repte d'adaptar-ho a l'escenari del Teatre d'Esborn. Tot un repte pel director Josep Marquès.
Una òpera són com 3 o 4 obres dins una, no? Amb 3 canvis de decorat, per tant, també 3 canvis de vestuari, per tant, també 3 propostes d'il·luminació distintes, i s'han de fer molts ajustos dins la caixa escènica per fer cabre tot això.
Els equips de tots dos teatres, més de 100 persones, treballen per fer-ho possible. També s'ha traslladat a Menorca el director del Principal de Palma, Miquel Martorell.
Desplaçam 66 persones de Palma, juntament amb SOCIM, juntament amb el cor infantil, amb tot el personal que està fent feina aquí de la pròpia Ciutadella, i és una bomba artística, no?, poder fer una producció d'aquest tipus en solistes internacionals, també nacionals i illencs.
També són més de 100 els artistes que pujaran dalt l'escenari per donar vida als protagonistes de Tosca, una producció del Teatre Massimo de Palerm i que arriba a Ciutadella gràcies a l'aliança entre el Principal de Palma i el Teatre d'Esborn, tal com explica Josep Marquès.
Tenim en Simon Orfila, que ha debutat amb aquest paperàs. És un orgull tenir un menorquí damunt d'aquesta producció escènica, un menorquí amb carrera internacional, que va debutar a Palma i ara debuta aquí.
La primera funció serà aquest divendres i n'hi haurà una segona diumenge. Les localitats ja fa dies que estan gairebé exaurides.
I ahir van acabar els 9 dies de l'Evolution Film Festival, que enguany ha arribat a la 14a edició i en què s'han projectat més de 130 pel·lícules i documentals. El Teatre Principal de Palma va acollir l'acte de Cloenda. La millor pel·lícula va ser per Time We Lost i el premi a millor direcció se l'han duit Isabel Coixet per Tres Adioses. La gala, que va començar a les 7 del capvespre amb la catifa vermella inclosa, va reunir una vintena de premiats i nombrosos amants del cinema. Pel que fa als reconeixements que es van fer a entrega, destaca l'Evolution Vision Award, que va ser pel director Julio Medem. Amb la secció balear, un dels premis se'l va endur el curt Eixam, coproduït per IB3, són Sandra Litsky, directora de l'Evolution, i Julio Medem, cineasta.
Ha sido la edición con más gente que ha venido al festival, en no solo las proyecciones, pero también en las charlas, en las clases magistrales.
Yo entiendo que este reconocimiento es más por una que hice, que es Lucía y el sexo, que ayer la vi, hacía 24 años, 25, que la estaba rodando. Y bueno, yo sigo luchando.
I torna de Pedro, un dels projectes de Jairo Zavala. Jairo Zavala, volíem dir, no ve molt perquè la seva carrera es desenvolupa a cavall entre l'Amèrica Llatina i Espanya. Com la seva sang, mig peruana, mig espanyola, i com la seva música, que, com sentim en aquest Flores y Tamales, anem l'escoltam. Vida y llorando este lado de... Aquest Flores y Tamales és la mescla perfecta entre les dues cultures. Serà el pròxim 14 de novembre al Trull Teatre de Palma.
Cançons que amb aquest mestissatge que escoltam desprèn tota una sensibilitat especial, temes que arriben, de fet, a l'ànima. Per això no prepara els concerts i les gires de manera, diríem, matemàtica, explicava aquí a IB3 que segons les vibracions que rep, interpreta un ordre o l'altre.
Los espacios donde tocamos son muy importantes porque tienen unas vibraciones y una personalidad propia, y por eso yo el repertorio lo hago como 15 minutos antes de salir a tocar, adaptándome a lo que me inspira, ¿no?, el lugar. Y entonces espérate, que todavía no sé lo que vamos a tocar, porque como te he dicho, siempre lo hago un poquito antes.
Haurem de veure-hi d'altre i teatre la gent que hi haurà allà, que és el que li transmetren, el que et segur és que hi hagi sortirà amb l'ànima més nata. Déjalo ir, déjalo marchar, tienes algo que te pesa. Perquè a banda de fer-nos testimoni de paisatges, també de valls i de colors, de Pedro ens parla de fer-ho tot molt més suau, més tranquil, de deixar-se anar.
Paseo firme cada mañana, que no se perciba mi fragilidad. Cada día el aire está más duro, espeso en cada bocanada, nadie saluda.